A punt de tocar dos quarts de dues, en directe a la sintonia de Ràdio L'Escala, obrim la tertúlia, obrim la plaça primera d'aquest any 2014. Des d'ara, en directe, fins al punt de les dues. Rafel Bruguera, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Però no ens sentim, dius. Hauríem de seguir el cable i, quan arribem al cap dels auriculars, suposo que aconseguirem solucionar-ho. Sí? Doncs sigues molt benvingut.
Moltes gràcies.
Primera tertúlia de 2014, dèiem. Carles, Carlà, com anem?
Molt bé. 2014, comencem, no?
A veure.
Un any.
Serà un bon any?
Jo crec que sí. Si no l'agafem a optimisme, segur que no. Per tant, començarem a dir que sí, després el resum del 2014 ja en parlarem, no?
A veure, la tertúlia setmanal n'anirem prenent nota i en donarem constància. Rosa Méndez, per Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida. Sigues molt benvinguda.
Hola, bon dia i bon any a tothom.
Igualment. Falta una peça en aquesta tertúlia de Convergència i Unió. No m'havien confirmat qui era el tertulià d'avui. Jo entenc que hi acabaran venint si no és per algun problema d'última hora. Mentrestant, però nosaltres anem fent els deures. No canvia el format de tertúlia. Per tant, lliguem amb calades i enrocades. Amb l'ordre que us he presentat, per exemple, sí. Rafel, quan vulguis.
Molt bé, també molt bon any a tothom. Dues de molt ràpides i després potser m'extendré un pèl més amb una altra reflexió potser més global. Com a calades, jo crec que és una bona notícia el fet de que l'oficina d'atenció al ciutadà, em sembla que és a partir d'avui mateix, els dijous,
avui sí,
s'obrirà a les tardes. Una segona, el tema de Cales Monges, que també aquests darrers dies s'ha signat el contracte de compra, amb tot el que això significa de millora, des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, de millora importantíssima del casc antic de l'Escala. Després, si cal, s'hi pot aprofundir més amb aquestes dues. Però ja que estem a primers d'any, jo crec que val la pena fer un cert balanç, no?, i de la situació, especialment de la situació econòmico-financera de l'Ajuntament, no? Jo crec que estem, l'Ajuntament de l'Escala és un ajuntament sanejat, és un ajuntament que actua amb seny, amb prudència i amb un principi d'estalvi pressupostari. L'endeutament ha baixat d'una forma molt considerable, això ajuda, per tant, a la creació d'estalvi. Les inversions previstes per aquest any, de més de 2,5 milions d'euros, es financiaran a través del pressupost ordinari, per tant, no s'acudeix al préstec, al crèdit. Pel que fa als impostos, doncs, per exemple, el més important, que és l'IBI, l'impost de béns immobles, doncs, per tercer any consecutiu queda congelat. Els capítols d'atenció a les persones també, doncs, són importantíssimes. Per tant, el manteniment de l'estat del benestar em sembla que queda absolutament garantit. I una última dada, l'atur. Evidentment, és un problema generalitzat també a l'Escala, és un problema important, però malgrat tot, el comportament de l'atur a l'Escala està per sota. Això no és per satisfer-nos especialment,
no,
però per tirar coets, perquè hi ha gent que s'ho està passant realment molt malament, però malgrat tot estem per sota de la mitjana de l'Empordà, de l'Alt Empordà, de la província de Girona, de Catalunya i fins i tot d'Espanya, no? I estem per sota de municipis amb els quals sí que ens podríem més o menys emmirallar, més o menys comparar, com Roses, com Castelló, com Palamós, com Sant Feliu, etc. Per tant, em sembla que, malgrat tot, la situació econòmica general del municipi i, en concret, de l'Ajuntament, permet pensar que aquest 2014 pot ser un any interessant i que pot ser un any bo pel conjunt del municipi.
Uh-huh. Tant de bo ho sigui.
I pel que fa a l'enrocada, tindria moltíssimes, però només em vull destacar una perquè és notícia aquests dies, i és aquest avantprojecte de llei de modificació de la llei de l'avortament, que em sembla que és una pèssima notícia, que significa una involució de més de 30 anys en el nostre país respecte al tractament de l'avortament, de les causes que el provoquen, i que em sembla que és una constatació més, una prova més de la legislació estatal del govern de l'Estat, que està aplicant la ideologia més conservadora de part del sector més conservador del Partit Popular.
Aquí està dit, doncs, com a temes d'entrada en la tertúlia a la plaça d'avui, dijous 9 de gener. Carles, calada i enrocada.
Molt bé, doncs bon any igualment a tothom, esperem que sigui tot el positiu que sembla que ha de ser. La nostra calada va per l'Assemblea Nacional Catalana, que un cop més està demostrant que les persones que la formen i la il·lusió i la voluntat que tenen és fantàstica, per molt que cada una de les accions que estan fent estan sent èxit, ells continuen, i aquest cap de setmana s'està duent a la campanya a l'escala de Signa un vot. Més d'un ja sabreu què significa, perquè des del mes de juny passat ja es va posar en marxa, i el que significa exactament és que tindrem la possibilitat, entre el dissabte i el diumenge, en el folí de l'escala, d'anar a signar a favor de la independència, anar a signar a favor de que volem que es faci la consulta i que volem signar per la independència. I el nom és Signa un vot perquè aquesta signatura és personalitzada, s'ha d'anar amb el DNI, s'ha de dir la nacionalitat i s'ha de ser major de 16 anys. I per mi el principal avantatge que té respecte a les recollides de signatures habituals, que és que estem molt acostumats a que es recullin signatures i després es vagi al Parlament i es demani alguna cosa. Precisament la diferència que té ara l'Assemblea Nacional Catalana amb aquesta signatura és que juguem a dos bandes, és a dir, un cop estiguin totes les signatures recollides, es aniran al Parlament i es dirà, mireu, hi ha 1.000, 2.000, 1 milió, 2 milions de persones que sí que estan a favor de la independència. En el cas de que en el Parlament no es faci cas zero, omís el que això significa, en el mateix vot estem dient que si el dia de demà es vol utilitzar allò, aquella signatura, com un sí a la independència, es pot aprofitar. Llavors, a mi m'agradaria convidar tothom, perquè el que sabem segur és que volem l'independència alguns i que volem que hi hagi una consulta, però el que no sabem és si això es podrà dur a terme. I sempre que tinguem una oportunitat de poder-ho fer, s'ha de fer. I aquest cap de setmana, doncs, l'Assemblea Nacional Catalana ens dona aquesta opció de poder votar per la independència.
Això com a calada. L'enrocada.
L'enrocada és perquè ja és sabuda la notícia que el centre de dia d'aquí l'Escala tanca. De fet, em sembla que ahir en el programa de l'alcaldia va sortir el tema i ja es va dir. I, clar, que el centre de dia tanqui, nosaltres no tenim molta informació, no sabem exactament per què. El que hem sentit és que a l'empresa concessionària no li sortien els números, llavors han decidit tancar. Clar, nosaltres ho posem com a calada, com a enrocada, perquè no trobem positiu que el poble es quedi sense el centre de dia. El que necessitaríem seria més informació de saber el per què s'ha tancat. El que sí que és segur és que era un servei que es donava al poble, que tota aquesta gent gran que passaven el dia allà, ara no sabem on anirà, tot i que n'hi ha un altre, però ens han dit que està molt, molt saturat. Llavors, pensem que aquí l'Ajuntament, en comptes d'agafar i d'un dia per l'altre decidir que aquell espai ja es reubicarà i es farà una altra cosa, a lo millor haguéssim hagut d'analitzar una miqueta més i possiblement tirar endavant el centre de dia d'alguna altra manera.
Aquí està dit, doncs, també Rosa, va tancant el cercle, calada i enrocada.
Bon dia. Jo volia dir una cosa. A nivell municipal sempre hem de comprovar que les decisions polítiques i de tot tipus siguin per la majoria de la gent. És molt senzill, si anem amb aquest d'allò anirem bé, però si les decisions només afecten o beneficien a uns pocs, és que no anem bé. Això, hi ha gent que diu no m'interessa la política, no entenc, la política és bastant senzilla amb aquest aspecte. Després diré coses més concretes, i és que nosaltres tenim un calendari d'activitats per tot el trimestre, que es farà, i hi ha la presentació i la discussió d'aquest llibre On són els meus diners, Artur Mas, sobre la sanitat, perquè penso que la sanitat és una cosa molt important. Es farà segurament a la llibreria Vitela el dia 6 de febrer. Després hi ha un altre acte el 8 de març sobre la dona treballadora. Després també hi haurà un altre el dia 30 d'abril, que mirarem de portar el Vicenç Navarro per parlar de l'1 de maig. El 14 d'abril, el dia de la República, també mirarem de fer un petit acte. Vull dir, tot això és el que tenim previst per aquest trimestre. Això vol dir que volem activar la població en defensa de la sanitat, de l'educació, perquè si no ens activem, no ens mobilitzem a nivell general i a nivell de municipi, tenim el problema del nostre cap, doncs no ho podrem defensar. I això és molt, vull dir, és prou important per dir-ho. L'enrocada, jo diria dues coses. Les pensions. Ara, precisament aquest mes, han de pujar les pensions a la gent que està jubilada, i en el cas del meu home, que cobra 100 i pico d'euros, serà 1 euro amb 70 cèntims al mes.
D'increment. D'increment. 1 euro amb 70.
Al mes. Vull dir, i com el meu home, molta gent. I si dono aquest d'allò, és per dir que a la banca es parla de més de 100.000 milions per reflotar la banca. Si mires una cosa i l'altra, doncs veus que no anem bé. Això no... una altra cosa que penso que és bastant important és la retallada en beques per llibres de text. L'any passat es van assignar 30 milions d'euros per a les comunitats autònomes i aquest any serà de 18,5. Hi ha molts nanos, bueno, moltes famílies, que no poden pagar els llibres de text. I això és molt bàsic, perquè estem parlant de l'educació dels fills, bueno, els nostres fills no, la meva és gran, però bueno, l'educació en un país és bàsica, no? I clar, si tenim quasi el 50% menys, doncs anem molt malament. A reorientar la recaptació vol dir que aquesta reforma fiscal que tenen en ment el Montoro, suposo que no serà la que nosaltres voldríem, que és que pagui més el que més tingui, perquè tots generem els beneficis d'aquest país. I si tot ho generem a través dels nostres impostos, ho hem de redistribuir, perquè si no, no estarem vivint en un país de justícia social. I això podrem fer polítiques o no, dependent d'això. Sembla que l'únic camí ha sigut les retallades i no posen èmfasi en la recaptació. Mm-hmm. Jo vull desfacar que això.
Mm-hmm. Vinga, doncs això pel que fa a les rondes inicials de Calades i Enrocades. Avui és la primera plaça de 2014, ja surten pistes de temes que entenc que seran cavalls de batalla o seran constants al llarg de l'any. Jo m'agradaria que per començar doncs destaquéssim una mica això. Carles destacava molt ANC i a través d'ANC tot el debat sobiranista i el que ens ha de portar fins al 9 de novembre. Rafel, en nom del PSC, posava una enrocada ben grossa a la llei de l'avortament, alhora que destacava com a clars o trets positius la situació financera, en aquest cas municipal, i la Rosa, per Iniciativa Esquerra Unida, activitats per activar l'escala a favor d'una sanitat pública decent i de qualitat, però amb aquests obscurs o aquestes llums fosques amb el tema de les pensions, retallades de beques, etc, etc. Si haguéssim de destacar una cosa, què creieu que marcarà aquest 2014?
A veure, jo crec que la Rosa ha posat sobre la taula un tema clau, un tema importantíssim. I jo em sembla que hem de començar a dir les coses pel seu nom. És a dir, aquest país, el problema no és d'excés de despesa. La despesa que Espanya fa amb educació, amb sanitat, en general, en l'estat del benestar, és molt per sota la mitjana dels països de la Unió Europea, 27, no 15, a 27. Per tant, el problema d'Espanya, a excepció d'alguns excessos que hi ha hagut, que no els vull amagar ni molt menys, és d'ingressos. És un problema d'ingressos. I, per tant, és un problema, efectivament, de reforma fiscal progressiva. I això per una banda, i per una altra banda, per la lluita contra el frau fiscal, que és importantíssim. I, és clar, quan veus en els pressupostos generals de l'Estat coses com que l'agència tributària, la seva plantilla, disminueix i no puja, un es pregunta com es lluita contra el frau fiscal quan la plantilla s'hi dedica menys recursos, que vol dir menys persones, evidentment, en aquest cas. No? Per tant, això em sembla que és fonamental. És fonamental. Ens estan intentant fer creure que tots els problemes es resolen a través de reduir la despesa i, per tant, de les retallades. I no és veritat. No és veritat objectivament, ja no ideològicament, sinó objectivament. El problema del nostre país és un problema d'ingressos i, per tant, és un problema, efectivament, de reforma fiscal, que les ICAPs no existeixin, que no pot ser que qui més té tributi l'1% quan les rendes del salari tributen el 20 i pico, el 30 i pico per cent, i per tant, i la lluita contra el frau fiscal. I em sembla que això és fonamental. I els ciutadans hauríem de tenir molt clar això, em sembla. Aquest any, en aquest sentit, pot ser clau perquè es discutirà la reforma fiscal.
Vull dir que aquest any passarà alguna cosa significativa a l'entorn d'aquests temes tan fonamentals? La reforma, el debat sobre la reforma fiscal.
Jo, referent a aquest tema, Carles, estic completament d'acord. Evidentment, el que s'ha de fer és incrementar els ingressos i no reduir les despeses. I, a part, que quan va començar la crisi, des d'Europa, el que es deia és reduir despeses per reduir el dèficit, i s'ha demostrat que cada euro que es reduïa no es reduïa el dèficit, sinó que s'incrementava, perquè cada euro de retallada equivalia a 3 euros menys d'ingrés. Per tant, les matemàtiques ja estan fetes i ja sabem que el camí no és el correcte. Ara bé, referent al que diu ell, sí que és veritat que el que hem de fer és pujar els ingressos i solventarem el problema, però jo crec que tenim un problema de fons molt més greu que no només recuperar els ingressos. I m'explico. Els professors, en una classe, han de ser l'exemple. Totes les persones mediàtiques haurien de ser l'exemple. Si veieu jugar un nen a futbol, imita exactament el que veu a la tele. I si aquell jugador és un porc jugant, el nen es converteix en un porc. Jo crec que hi ha una diferència entre el que és la classe política i el que és el poble. Què passa? Si tu creus que has de pagar tots els impostos que has de pagar i tu creus que has de ser just, el teu reflexe, que és el polític, què és el que està fent? Les notícies que ens arriben, quines són? És que ells són els primers que defrauden. Per tant, no estic dient que sigui lícit, sinó que estic dient és que, a part de fer un canvi de la fiscalitat i de la política, haurien de canviar les formes. Haurien de començar a dir, ei, nosaltres som els primers que donem exemple. I aquest canvi no pot ser en un any, evidentment. Ho dic perquè sí que és veritat que jo crec que aquí a Espanya o a Catalunya o tot el que és el llatí, no? La filosofia és diferent. Jo tinc la sort de treballar molt en persones nòrdiques i us ho asseguro, no tinc cap problema. Allà, quan dius un import, és que podries deixar la caixa oberta, que no passa absolutament res. I, en canvi, aquí deixes la caixa oberta, et foten els diners i a sobre el que te'ls ha fotut pot anar a explicar-ho a un altre que li diran que, hosti, tu, pues sí que ets espavilat, quan no hauria de ser així. Uh-huh. I això és el procés que sí que penso que és molt difícil de canviar.
Equador de Tertúlia, esteu escoltant La Plaça, la podeu seguir a través de la FM per la ràdio, ens podeu seguir també a través de la TDT per Canal 10 Empordà o per internet online des de qualsevol racó de món. Aquest cap de setmana a l'Escala hi ha la campanya del Signa un vot per la independència. Jo hi afegeixo amb la línia de 2014. Serà el 2014 l'any de la independència de Catalunya, i aquí obro el debat del tema nacional català, els esdeveniments d'aquest últim mes. Em sembla que l'última tertúlia, no sé si ja es havia concretat la pregunta i la data o no, però com que la vam fer monogràfica de pressupost no en vam parlar amb prou feines, per tant tenim tema acumulat. Rosa, que volies començar.
Sí, jo volia dir que nosaltres formem part del grup que estem d'acord amb el dret a decidir, perquè penso que sí, que hem de decidir, hem de poder votar tots, però, és clar, suposo que tothom sap que nosaltres som federalistes, perquè penso que no és un problema d'independència com a país, sinó és un problema de classe. Nosaltres tenim amb la classe treballadora de tot el món, i especialment de la resta d'Espanya, uns interessos comuns, i, o sigui, els poderosos també. I no penso que la independència sigui el que pot solucionar, però no posarem cap impediment perquè la gent pugui votar, perquè això penso que és democràtic i la gent ha de poder dir si vol la independència o no. Per això estem a favor de que es faci aquest referèndum i que cadascú digui la seva i expliqui el per què. Penso que és així.
Oh, tu, Abel, has fet una pregunta si hi haurà independència aquest any. No. Encara que hi hagi pregunta, diguem-ne, eh? Encara que es pugui fer la consulta. Això és evident.
M'heu entès el to retòric, amb què la formulàvem com a titular d'obertura del tema.
No, evidentment no hi haurà independència. Hi haurà consulta? Nosaltres som partidaris de la consulta. Ara es fa amb els peus. És a dir, si un pretén fer una cosa imposant-la i no negociant, és veritat que per l'altre costat no hi ha cap ganes tampoc, eh? Vull dir, per tant, són els dos extrems que una mica que es retroalimenten. Anem pel pedregar. Clar, jo davant de la consulta, a veure, el tema de la independència i altres temes, i el tema del socialisme i el tema del etc., són qüestions, diguem-ne, utòpiques que, per les quals la gent es mou a través dels sentiments, no? I per tant això és una cosa molt personal i molt íntima. Ara, clar, jo em pregunto que el dia, si efectivament tant de bo es pugui fer la consulta aquest any o l'any que ve, és igual, perquè aquest any és impossible, és impossible fins i tot legalment, després si voleu ho explico, fins i tot és a dir, els que convoquen la consulta, els que han fixat la data, saben perfectament que encara que el govern de Madrid digués que sí, no es pot fer el dia 9 de novembre, és impossible per terminis. Per tant, aquí ja tenim un primer problema que demostra una mica quina és l'estratègia, no? Per part del president de la Generalitat de guanyar temps, punt. Però, esclar, jo davant de la consulta, repeteixo, sigui aquest any o l'any que ve o quan sigui, jo hi ha unes quantes preguntes que em faig, no? Serem una república? Serem una... Clar, una independència, que m'expliquin com, de quina manera, quin és el resultat, què passarà l'endemà. Serem una monarquia, serem una república, què passarà amb Europa? Avui ens diuen que una Catalunya independent quedaria fora d'Europa, ens ho ha dit el Durão Barroso avui o ahir, vaja. Què passa amb el deute? Què passa amb coses com l'aeroport de Barcelona? Què passa amb el port de Barcelona? Què passaria amb el Museu Dalí de Figueres? Clar, hi ha tota una sèrie de coses. Què passa amb el deute? L'endemà de la independència podrem pagar les pensions, Catalunya, la situació financera que tenim? Podrem pagar l'atur? Podrem pagar els funcionaris el mes següent? La resposta a aquestes preguntes és no, eh? Per tant, compte, perquè els sentiments són molt lloables i són molt respectables, però davant de dipositar el vot, la papereta, en una urna per dir sí o no, em sembla que necessitem, tots plegats, necessitem moltíssima més informació i, per tant, un procés d'informació que ens permeti anar a votar amb coneixement de causa. Per exemple, jo també vull saber si en el cas de que jo votés que no, si això vol dir que em quedo com estic, perquè jo no estic d'acord amb quedar-me com estic. No estic d'acord. Per tant, si hi ha una alternativa, si hi ha una tercera via, si hi ha una possibilitat d'una reforma federal de l'Estat, d'avançar cap a un estat diferent, cap a un estat que reconegui la plurinacionalitat, la pluriculturalitat, que reconegui doncs, els drets històrics de Catalunya, que reconegui la insuficiència del finançament de Catalunya, històricament parlant. Bé, bueno, si això es pogués resoldre, jo, que sóc internacionalista, que no sóc... que crec que els nacionalismes han fet molt de mal a la història de la humanitat, en general, alguns, no tots, doncs jo en principi no sóc independentista. Per formació personal, política, ideològica. Ara, vull estar assessorat, vull saber què voto quan vagi a votar, si és que puc votar.
Carles, de Junts per l'Escala.
Jo l'argumentació la trobo molt bona i a més és que la capacitat de transmetre ell la té, per tant l'argumentació està molt bé, però tot aquest debat, tota aquesta pilota s'està fent gran precisament per treure el dret a ja no a reclamar la independència, sinó el dret a poder decidir-ho. Uh-huh. És a dir, cada cop que s'està fent una acció per demanar-ho i es nega, és que encara s'està tirant més llenya al foc. Possiblement...
Totalment d'acord.
Sí que és veritat que hi ha molts dubtes després. Però també és veritat que la informació que ve d'Europa és avui sí que sereu europeus, demà no sereu europeus, i surt un altre dient no hi ha cap article que digui que no puguem ser-ho, un altre que diu que si no fóssim Espanya passar a ser el 18 país d'Europa amb producte interior brut. Sí que és veritat que hi ha moltes preguntes que no tenen resposta. Però la base és que un poble pugui dir volem ser independents. Després jo crec... Mira, va haver un economista que va dir... no sé com estarem després de la independència, però el que sí que és segur és que com estem ara no estem bé.
No, això estic d'acord. Jo ho he dit.
Jo encara més. Però penso que la independència a nivell econòmic d'aquí serem independents, perquè ens marquen les polítiques econòmiques i això és el més greu. No tenim sobirania amb la política que volem fer. I això penso que és molt, molt greu. Hem de pensar en tot això.
I quan dius no tenim sobirania, vols dir que no té sobirania ni Espanya de poder-ho fer.
No.
Per tant, estaríem exactament igual si fóssim independents. Estaríem exactament igual, però com a mínim alguna decisió podríem prendre nosaltres, que ara a part de que no hi ha sobirania, no la podem ni decidir nosaltres.
No, si estic d'acord, fa molts anys que respecto el resultat de les urnes, perquè nosaltres pràcticament no hem anat a cap lloc, m'entens? Vull dir, fa molts anys que nosaltres estem acatant el que diuen les urnes. Per tant, si es surt que sí, que hem de ser independents, nosaltres direm que sí, vull dir, amb això no hi ha cap problema.
Amb una de les coses que has dit, que què passarà després, això seria, després de votar, què passarà? I jo us pregunto, què passa després de votar en unes eleccions nacionals? Se suposa que a les eleccions nacionals totes les preguntes estan contestades. Però s'ha demostrat últimament que s'ha votat un partit polític i el dia següent ha fet el contrari. El dia següent, ha fet el contrari del que anava per campanya. Per tant, si voleu, les resolvem totes, però després el que passi...
Sí, però això clar, té... Això
ens han demostrat que és lícit, eh? Això, pots fer veritat, el contrari però... del que dius i no passa res.
No, sí que passa. I hi haurà unes eleccions a les quals es podrà canviar aquest govern, que ha mentit.
Sí, però...
En canvi, l'altre no té memòria.
No tenim memòria, eh?
Bueno.
No tenim memòria perquè si la política...
Hi ha qui
en
té, hi ha qui no en té, això depèn.
Sí, jo moltes vegades... Bueno,
això s'ha de dir als ciutadans que han de pensar abans de posar el vot, eh?
Exacte.
D'acord, doncs a 4 minuts hi seran a les dues, i mentrestant, a l'Escala què passa? A l'Escala passen coses com algunes de les que heu apuntat, que avui és el primer dijous, diguem-ne, després de tot el cicle nadalenc, i avui l'Ajuntament obre a les tardes. L'OAC, perdó, no és l'Ajuntament en global, sinó els tràmits que es poden fer ja al matí a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Planta baixa, per entendre'ns, i els tràmits més bàsics. Avui, o aquest any 2014 que acabem d'estrenar, l'Escala s'ha hagut de tancar el centre de dia, com comentava en Carles Carlà, o s'ha signat el contracte de compra de Cales Monges, per posar tres exemples que han sortit a les notes. Breument, perquè d'això n'anirem parlant també al llarg de les properes setmanes. Hem fet una part de tertúlia dedicada a la situació global, una part al tema català, uns minutets ni que sigui a l'Escala en concret.
No, jo pel que fa al centre de dia, la informació de què disposo, que tampoc és excessiva, però la informació que tinc, que l'he preguntada per venir aquí, per estar una mica assessorat, és que efectivament, ha passat el que diu en Carles, sembla doncs que en aquests moments ja feia una temporada que els usuaris del centre de dia escalencs eren dues persones i que hi havia unes quantes persones més dels pobles de l'entorn. Bé, i això doncs l'empresa ha considerat que no era sostenible econòmicament i tanquen aquest servei, d'altres no, d'altres que fan aquesta mateixa empresa els continuaran fent.
L'atenció domiciliària, per exemple, els continua donant.
I en tot cas, jo crec que, i també ho ha apuntat d'alguna manera en Carles, és que s'ha de trobar una solució, probablement a través dels PINs, de la residència dels PINs, que també fan la funció de centre de dia, cosa que no feien fa temps, ara últimament sí que fan, doncs a trobar una sortida per aquestes dues, o quatre o sis, o les que siguin, persones a l'escala, que no quedin desateses, perquè jo crec que té solució. És a dir, una cosa seria tancar, la guarderia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que ens quedéssim sense guarderia a l'escala, no? I una altra cosa, doncs, és que, en fi, s'ha tancat el centre de dia del carrer de Gràcia, però que hi ha una alternativa possible i que jo crec que és la que s'ha de tirar endavant.
Quan jo he fet l'enrocada ja us he dit que no tenia informació i no sabien si estaven parlant de 10, de 5 o de 2. Si són dues persones segur que es poden reubicar, però sí que penso que l'escala aquest servei l'hauria de tindre i l'hauria de tindre en condicions, perquè avui són dos però demà poden ser 15, no? Llavors això hauria d'estar. Jo només dic una cosa de que les monges, que fantàstic, s'ha signat, no? Ja ho tenim, però tant com en el dia del ple quan es va fer la compra o es va aprovar la compra com ara, encara no se sap exactament per què serà, i el que es diu és que serà per un pàrquing, i a mi, a nivell personal, després de dins la il·lusió que li feia al poble quedant-se en aquest espai, si acaba sent una esplanada, doncs a mi a nivell personal fa molta pena.
Segons i les dues, Rosa Méndez per Iniciativa Catalunya Esquerra Unida, Carles Carlà per Junts per l'Escala, Rafael Bruguera per Partit dels Socialistes, gràcies a tots tres. Fins
gràcies.
La setmana entrant.
Adéu.
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 I ara notícies, les d'àmbit general, l'informatiu en xarxa.